migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què podem fer? Què podeu fer? Doncs a Catalunya, afortunadament, tenim molts llocs interessantíssims i apassionants per gaudir, per visitar, per passar-ho bé, per aprendre, per empapar-nos de cultura. I hi ha un munt de llocs. En aquest cas, anirem fins a Blanes. Allà tenim, possiblement, si està considerat el millor jardí botànic del Mediterrani d'Europa. El posarem entre altres millors, però jo diria que és el millor d'Europa. Són 16 hectàrees d'extensió i es diu Mari Murtra. Allà està, precisament parlem d'aquest jardí, de tot el que podem fer, del que trobarem, i d'altres qüestions que segurament no oblidem, que estem parlant d'un jardí botànic, i les temperatures que tenim ara segurament també afectaran a les proves plantes, que estaran tan estressades com tots nosaltres. I del que podem fer, perquè no només hi ha plantes a sobre de la mar, sinó per sota del mar. I Blanes segurament és un lloc idoni, doncs, per visitar la flora tan important, i que moltes vegades la descuidem i ens oblidem d'ella, que tenim dins dels nostres mars. Parlem precisament amb el gerent de la Fundació Calfaus, el senyor Josep Borrell, que el tenim al telèfon. Josep, bon dia, benvingut.
Bon dia, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Jo us he posat ja com el millor jardí de botànic del Mediterrani d'Europa. Però clar, si et pregunto a tu, què em diràs? Em diràs que sí.
Home, et diré que tothom veu el seu fill el més guapo. No? I això és inevitable i a nosaltres ens encanta. Sent potser una mica més realistes, la veritat és que hi ha jardins mediterranis i en la riba mediterrani realment espectaculars. Sense anar més lluny, a la Mórtola o al Mendurrayol, els jardins que van inspirar Calfaus ja fa 100 anys per fer Mari Murtra. Per tant, potser el millor, siguem modestos i diguem que no, però
estarem en el top 5, posem el top 5, va. Josep, comencem fent una miqueta d'història. Com neix el Jardí Botànic Mari Murtra?
Doncs el Jardí Botànic va néixer fa 100 anys, com et deia, gràcies a l'impuls d'un empresari alemany nascut a Hadamar, al costat de Frankfurt, el 1874. Aquest senyor, de petit, ja tenia molta afició a les ciències naturals, però per aquelles coses de la vida, doncs, la seva família el va portar a treballar en el sector del comerç. Treballant en aquest àmbit, doncs el van enviar a Barcelona, i a Barcelona va fundar la seva empresa. Li va anar molt bé, era una persona amb molts talents i entre ells la capacitat, doncs, de que les coses li anessin bé. Però sempre li va quedar aquest coquet, no?, de la ciència. Ell mai va ser un científic, mai va ser un biòleg, però va pensar que el seu paper en el món no era el de ser ell mateix un científic, sinó el de facilitar la feina en els científics que ja hi havia. I així va ser com se li van anar ajuntant les diferents peces d'un puzzle. Quan va conèixer Blanes, doncs va pensar, caram, aquest és un bon lloc per fer-hi un jardí botànic. Va anar donant forma a la idea, i així va ser que a partir dels seus més o menys 50 anys va decidir abandonar l'activitat empresarial que estava fent amb tant d'èxit a Barcelona per dedicar-se a crear un jardí botànic aquí als primers penya-segats de la Costa Brava. I aquí estem 100 anys després.
Com es cuida un jardí botànic com aquest? Perquè, clar, suposo que hi ha plantes de moltes sensibilitats, de moltes funcions, I que a vegades, sobretot amb aquest canvi climàtic, amb aquestes calorades, no sé fins a quin punt, l'equilibri ha de ser molt difícil, no?
Doncs sí, el que deies a la introducció és realment així. A més, el clima ha canviat. La idea de Faust era portar, o sigui, oferir als biòlegs punters del moment, que eren els alemanys, els danesos, els holandesos, els centreeuropeus, per dir d'alguna manera, doncs oferir-los un lloc on ells poguessin estudiar les plantes en directe i sense haver de fer els grans viatges de l'època. Per exemple, per posar això un exemple, no? Doncs, en lloc d'anar a Mèxic, doncs sí, Nosaltres teníem plantes mexicanes. En lloc d'anar a Sud-àfrica, nosaltres teníem plantes de Sud-àfrica. I així anar fent. Amb el temps i amb el canvi climàtic això ha canviat. Per Faust, jo sospito que la flora mediterrània no era prioritària. Per què? Perquè tot l'entorn és mediterrani. En aquell moment, totes les muntanyes, Joan, tot Lloret, tota la selva, tot era flora mediterrània. En canvi, ara, arran del canvi climàtic i arran de l'ocupació del territori dels humans per fer cases, per fer urbanitzacions, resulta que som el reducte de la flora mediterrània. Per què? Perquè ja no està fora. A fora hi ha les cases, hi ha les carreteres, les autopistes, i la flora mediterrània ha quedat reduïda aquí. Se'ns està posant, se'ns està coent la tempesta perfecta en molts àmbits, en molts sentits, i un dels nous atributs dels jardins botànics, doncs, és precisament tenir cura d'aquesta flora, que abans estava per tot arreu i ara la conservem a dintre.
Bueno, estem parlant segurament de la Mare Immorta, que és un jardí botànic, és espectacular, ja us ho dic, només si mireu fotos ja us adonaré que està situat a uns penya-segats d'allà a Blanes. Fantàstic, vull dir, és preciós. Però més enllà de tot això, abans també comentava que ens oblidem moltes vegades, i això, la ubicació del jardí Mare Immorta Blanes és ideal, se'ns oblidava una mica també de les plantes que hi ha sota l'aigua, tan essencials per Mediterrani, per no només per la vida, per la fauna, sinó per la transparència i la netedat de la flora. I precisament creu que també feu visites a la flora submarina, no? De la costa de Blanes.
Sí, ja a l'època de Faust, o sigui, fa 100 anys, un dels principals col·laboradors de Faust va ser Ramon Marras, i que precisament acabem d'editar la correspondència completa entre els 9 anys de relació epistolar, un llibre fantàstic. Margalef va ser l'introductor a la ciència de casa nostra d'un concepte que és molt, molt innovador, que era el d'ecosistema, el de medi ambient. O sigui, fins aquell moment els botànics estudiaven les plantes i s'oblidaven dels insectes, per dir alguna cosa.
D'acord.
O s'oblidaven dels animals que podien viure al voltant de les plantes o sota l'aigua. I Margalef va ser el que va portar aquesta visió més integradora de la natura com un tot. Com un tot que es relaciona entre si, no? I precisament Margalef el que va fer gràcies a Faust va ser començar a estudiar el plàncton que hi ha just davant de la costa de Blanes, just davant del jardí botànic Mare Immorta. Aquest esperit de fa 100 anys de que Margalef va impulsar gràcies a Faust, doncs el recuperem amb aquesta activitat més lúdica, més estiuenca, que és l'esnorkel botànic. D'alguna manera el que volem fer és això, explicar que a sota l'aigua hi continua havent un jardí, i és un jardí espectacular i necessari. Jo tinc molt al cap aquell quadre de Dalí, segur que també vosaltres el podeu recordar, que hi ha un, em sembla que és un nen, no?, que aixeca la platja, aixeca l'aigua del mar, i mira què hi ha sota l'aigua. No? Doncs és realment això, és descobrir el jardí que hi ha sota l'aigua.
Clar, i possiblement, insisteixo, moltes vegades se'ns oblida, segurament perquè no el tenim tan clar, tan a la vista, se'ns passa, no? Estem davant també d'un canvi climàtic que afectarà aquest tipus de plantes. Parlem, per exemple, d'una temperatura del Mediterrani que està per sobre de la seva temperatura habitual de l'estiu, fins i tot en 7 graus, en funció del lloc on hi vagis. Com està afectant? També hi ha canvi climàtic per les plantes submarines?
Totalment. Les plantes submarines, igual que les terrestres, tenen els seus cicles depenen de la temperatura ambient, depenen de les condicions de netedat de l'aire, de l'aigua, igual que les terrestres depèn de la netedat de l'aire. Els processos són molt semblants, són molt paral·lels. Jo recordo quan vam començar a fer aquesta activitat de l'esnorkel botànic, la gent que la condueix, que són els de l'entitat mediambiental Xetrac, ens deien, igual que hi ha una primavera sobre el jardí, també hi ha sota l'aigua, el que passa que normalment s'avança un mes. Per què? Perquè la temperatura de l'aigua comença a pujar aquest període abans. Doncs això cada vegada és més acusat. Llavors, les afectacions amb la temperatura de l'aigua, amb la netedat de l'aigua, amb totes aquestes coses, afecten a la qualitat de la planta, afecten a la qualitat del medi ambient o de l'ecosistema que hi ha sota el mar, i de retruc el de sobre. Penseu que, per exemple, les aus marines, doncs, són claus per la relació entre una banda i l'altra de l'aigua, que nosaltres ho veiem molt diferent perquè sota l'aigua no hi podem viure i a sobre sí, però en realitat tot flueix. Llavors, és inevitable que les afectacions, el canvi climàtic està fent estralls en aquest sentit, no? Moltes vegades veiem aquestes notícies de corall que deixa de reproduir-se en determinats llocs perquè ha pujat la temperatura. O dels augments de meduses perquè la temperatura ha pujat. Doncs tot és el mateix fenomen que agafa diferents formes.
I bé, seria una de les activitats estrella del jardí seria aquest snorkel botànic que feu. Suposo que el feu en funció de l'estat de la mar. Si la mar està picada o això, sí, doncs sí. Això és possiblement millor o no... Millor quedar-nos a terra, en aquest cas, no?
Sí. És una activitat pensada des de la perspectiva divulgativa. És a dir, no és una activitat per gent amb el cinturó negre de botànica marina, sinó el cinturó blanc. Per tant, és una activitat que també volem que sigui lúdica, que sigui divertida, que sigui estiuenca, i que sigui una oportunitat per aprendre alguna cosa sobre la flora marina i sobre les algues i la vida marina en general. I, per tant, les condicions de seguretat que busquem sempre són les màximes perquè tothom tingui la millor experiència sense jugar-se les bé.
Doncs, senyor Josep Borrell, gerent de la Fundació Cal Faust, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.